L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
És inevitable que les parelles tinguin conflictes. De fet, una de les eines que caldria desenvolupar en una parella és com es vehicula l'amor conflicte, que està fet de respecte, de consideració al punt de vista de l'altre i d'un cert control de les ferides e intensitats emocionals que venen del passat i que pertorben el diàleg constructiu. Però, de tota manera, respecte als fills, el més important és que la parella es mantingui en el graó de parella i que no incorri en el que anomenem les triangulacions. És a dir, és una temptació molt comú que quan hi ha conflictes amb la parella, doncs un dels dos tracta de buscar el calor, l'aliança amb els fills, amb la qual aleshores l'altre queda una mica més apartat, o bé l'altre també busca l'aliança. És a dir, es complica la geometria ordenada del sistema familiar. Així que crec que la principal eina és que la parella es mantingui en el seu lloc com a parella, com a pares dels fills, però evitant això que dic de la triangulació.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el psicòleg Joan Garriga, expert en parella i autor del Buen Amor en la Pareja. Moltes parelles davant de les dificultats de la criança se separen. Explica la psicòloga Cristina Sàlvia que a la seva consulta les parelles no se separen, sinó que són tossudes i lluiten per la relació. Avui volem identificar eines per superar les moltes llevantades que afecten la vida de la parella amb fills i mantenir la connexió. I per parlar-ne ens acompanyen...
Cristina Sàlvia, psicòloga i terapeuta de parella de Matriusques. Sílvia Palou, psicòloga experta en teràpia familiar i sistèmica de tres sentits. Lluís Rodríguez, psicòleg i terapeuta de parella i autor del llibre Cuatro estilos de apego. I acabarem amb Jaume Centelles i els llibres per somiar.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, eines per superar les llevantades de la parella amb fills i mantenir la connexió. Benvingut, Lluís, benvingudes, Cristina i Sílvia, a l'ofici d'educar.
Hola.
Hola, moltes gràcies.
A la pel·lícula Sorda, d'Eva Libertad i Núria Muñoz, els dos protagonistes, l'Àngela Sorda i l'Héctor, oient, quan es coneixen i s'enamoren, són un, no? I sembla que l'amor ho podrà tot i que no hi ha diferències entre ells de cap tipus. Però quan neix la seva filla, l'Ona, que és oient, comencen els conflictes i les diferències es fan més extremes i cadascú tirarà per la seva banda. Sentim un fragment.
Que no todo gira en torno a ti, Ángela. Sí. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Si llevo 3 años dedicándome solo a ti, sin ver a nadie, cuidando todo para que tú te sientas cómoda, tú estés bien. Y no te estoy culpando de nada, yo lo he hecho porque he querido, pero ahora está Ona. Ya no estamos solos tú y yo. Sí, ha cambiado, sí, claro. Estás dando la vuelta a todo... ¿No sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda, pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Y tu hija es oyente y el mundo es oyente.
¿Qué? Sí.
¿Tú te estás oyendo? ¿Que estás compitiendo con tu propia hija?
No, estoy compitiendo.
Sí.
No, tú eliges Ona y yo.
No, yo no elijo, yo me ocupo de Ona porque tú no te ocupas.
No.
¿Cómo te miro? ¿Cómo?
También.
Pero que yo no me avergüenzo de ti, no digas eso. Yo no me avergüenzo, joder.
¡Tú! No me hago. No
me estás poniendo en un papel de víctima, Ángela. ¿De qué? No tengo ni idea. No, ¿de qué? ¿De qué?
Sorda. ¿De qué?
Ah, vale. Ahora no sé lo que es ser sorda. Perfecto.
Sorda significa un...
Ya lo sé. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que tú seas sorda.
Una pluja de retrets en una relació de parella, com tantes. Ella es queixa amb el llenguatge dels signes que no té espai. Diu, abans era la sorda, que donava un toc màgic a la teva vida. Però des que ha arribat l'Ona, ella es pregunta jo qui sóc, un destorb, una càrrega, he desaparegut, som dos, però tu tries l'Ona, jo ja no hi sóc, i t'ocupes de l'Ona perquè penses que jo no puc fer, no confies en mi, em mires com em mira el món oient, com si jo no fos capaç. I si l'Ona et veu, et copia tu i s'avergonyirà també de mi, porto tota la vida lluitant, diu ella, per una vida digna, i una altra vegada no val per cuidar-la ni per la teva parella, ser sorda, acaba ella dient, és una merda. Què passa? Que sembla que l'amor ho podrà tot al principi, quan coneixem algú, no? I som un, ens hem convertit en una simbiosi d'un de sol, i quan arriben els fills apareixen els conflictes i les dificultats.
Sí, és una realitat. passar de 2 a 3, ja està fet el triangle, sí? Com deia ara el Joan Garriga. I d'alguna manera el que veiem en aquesta pel·lícula d'una manera molt extrema, no? Quan hi ha una diferència, aquí és molt gran la diferència, molt palpable, però hi és sempre la diferència, perquè realment quan ens ajuntem en parella per fer família no s'ajunten dues persones, sinó que s'ajunten dos sistemes, no? I cadascú amb les seves realitats, amb les seves vivències, amb les seves dificultats, i per tant trobar una altra vegada el lloc a dins d'aquest sistema que s'ha mogut, comença ja a ser servit el conflicte.
Cristina, com canvia aquesta relació de parella quan arriben els fills? No? Tu dius que quan arriben els fills entra amb tanta força la verticalitat, la parentalitat, que la conjugalitat d'una mica desapareix, no? I que al principi té sentit perquè és aquella dia de mare-nadó, que la mare cuida el nadó i el pare cuida la mare i el nadó, però després això s'hauria de transformar.
Sí, això passa en, segons la meva opinió, en un dels millors casos, és a dir, que la diada està cuidada i protegida, però tampoc no passa sempre així. La qüestió és aquesta, és veure quin és el lloc que ocupa cadascú dins d'aquest nou 3 i com des d'aquest nou lloc em puc relacionar per afavorir el màxim de tot el sistema. I hi ha un altre element que m'ha fet pensar aquest fragment, que és que quan arriba un nadó, sigui el primer o sigui el que sigui, els sistemes nerviosos dels adults entren en un procés de transformació i hi ha molt contacte amb la vulnerabilitat. Llavors, l'adult interior i el nen interior comencen a fer coses una mica estranyes del que s'està acostumat, no? Ens hem configurat ja com a persones adultes i sembla que ho tenim tot controlat i de repente apareixen emocions, apareixen pensaments, apareixen records somàtics que en perdem el control. Llavors les reaccions costa molt tornar-les a assumir des d'una part adulta, i mentre això es fa o no es fa, doncs a la persona a la que tinc més a prop és la parella i a la que li aboco tots els malestars.
I què penseu que fa que algunes persones llencin la tovallola, sobretot amb criatures més petites, però que d'altres en surten reforçades, no? Què determinaria el fet que, malgrat les dificultats que quan apareixen els fills tothom les té, hi hauria aquest, llenço la tovallola o no? Tossudament, com ens deia la Cristina, que ve la gent que tossudament vol defensar la parella, no? I en canvi hi ha gent que no, no? O potser hi ha casos en els que no hi ha més remei que llençar la tovallola.
Clar, com deia ara la Cristina, no? Com d'alguna manera quan ens fem pares o mares tornem a connectar amb el fet de que nosaltres també som fills o filles. I aquesta vinculació, que és la primogènia i que és la que marca absolutament tot el nostre esdevenir d'adults, depenent de com ha estat aquesta experiència també com a fills o com a filles, també dona possibilitats de pensar o de recursos, mecanismes, maneres de poder transitar també aquesta realitat actual, no? De fer-te pare o mare. És un rol molt difícil, realment és com una explosió emocional, no? Que alerta totes les pors una altra vegada, que posa sobre la taula tot el que nosaltres hem viscut i que potser ja teníem com una mica amagatzemat perquè no ens calia com a adults, i a la que hem de fer aquest rol de pare o de mare es torna a actualitzar. I aleshores aquí depèn molt també, jo crec, de la consciència que tinguem d'això, no només del que hem viscut, sinó també de lo conscients o no que siguem o que estem podent posar sobre la taula que és això el que està passant i no abocar-ho tot en l'altre, que és el que d'una manera molt gairebé impulsiva i automàtica ens surt de pensar que el problema sempre és la posició o la resposta de l'altre.
Diu el psicòleg Lluís Rodríguez, les estratègies d'aferrament que aprenem i desenvolupem des que naixem s'activen i accentuen en el moment en què tenim una parella sentimental. Lluís Rodríguez, com determinen els estils d'afecte i d'aferrament la manera com es relacionen les parelles, no? En funció de si s'ha viscut un aferrament segur o insegur.
Bueno, tenim que pensar que el primer que aprenem amb la que coneixem és a crear un vincle amb la persona que ens ha de cuidar, aprenem a estimar i a ser estimats per aconseguir aquesta seguretat. Llavors, clar, la manera que aprenem després es reprodueix a la relació de parella. Si hi ha hagut un vincle insegur, s'han creat maneres d'obtenir aquest vincle amb molta dificultat hem desenvolupat moltes vegades estratègies que no funcionen o que funcionen malament i també sortiran a l'hora de tenir una parella i voler establir un vincle amb la parella.
El psicòleg Lluís Rodríguez parla de quatre estils d'aferrament, Marta.
Mira, ja el segur és aquell que se sent còmode amb la intimitat i l'autonomia, que sap comunicar les necessitats sense atacar ni tancar-se i que confia en l'altre i també en la relació. L'ansiós necessita molta proximitat i validació, té por a l'abandonament i és emocionalment intens. L'evitatiu prioritza la independència, li costa mostrar la vulnerabilitat i tendeix a evitar conflictes i emocions intenses. I finalment, l'estil desorganitzat. Hi ha una barreja de necessitat de proximitat i por al vincle i pot tenir respostes imprevisibles i contradictòries.
Lluís Rodríguez, què contribueix a un aferrament segur en la infància i d'alguna manera com podem reconèixer quin és el nostre estil o estils i el de la nostra parella, no? Que és el que ens interessaria saber, no?
Normalment, el que és l'aferrament hauríem d'entendre que es tracta de si és més o menys insegur. El que més ens fa sentir segurs és la confiança que tenim en la disponibilitat de la persona que ens cuida, en aquest cas el nen, no? La que seria la mare normalment o el pare. Aquesta disponibilitat, aquesta confiança en la disponibilitat ens construeix l'aferrament segur. Vull dir, si el nen està tranquil perquè sap que quan ho necessita, que ha de ser quan ho necessita, no sempre acudeix, trobarà respostes i es calmarà el seu sistema nerviós, per dir alguna cosa. No té por, té fam, el que sigui, arriba, demana ajut a la seva mare i es calma. I si té aquesta confiança, l'aferrament serà més segur. Si no, serà menys segur.
Però una cosa és l'aferrament i l'altra cosa és l'amor, que són coses diferents. Llavors, com això ens determina a l'hora de tenir una parella i com podem reconèixer el nostre estil i el seu estil per mirar a veure de congeniar, no?, d'alguna manera?
Sí, realment, si parlem d'aferrament, també parlem d'amor. El que passa és que l'amor és algo més, no? Dintre del que sentim, o parlem com amor, està l'aferrament, però hi ha més coses, no? La diferència és que l'aferrament és aquesta necessitat que tinc de que em calmin, no?, de que em cuidin des de nen i després de gran també. El que passa que moltes vegades, si pensem que és el mateix, parlem de necessitat, de dependència, d'estratègies insegures, que de vegades són tòxiques a la relació, pensant que això és amor, que és perquè ens estimem. No, per saber quin és el nostre estil, que més que res es tracta de saber quines estratègies estic utilitzant, com estic comportant millor la relació i ser més conscient, és veure també, sobretot, el més bàsic, que és si jo, en els pitjors moments, quan estic en conflicte, tinc tendència a insistir, a buscar la meva parella, a apropar-me a la meva parella, o, al contrari, tinc tendència a desconnectar-me, a retirar-me, a no atendre els conflictes. Això seria el més important de tot, per veure per on van les coses, que no sempre això no és algo fixa, però sí que tenim unes dinàmiques que ens identifiquem.
Lluís, i com es viu l'arribada dels fills des de cadascun d'aquests estils? I quins serien els estils que podrien tenir més problemes, més dificultats?
No té per què ser un estil de... o altra part a l'hora de cuidar dels fills, no. Això no té res a veure, no? I a més, els estils poden canviar molt amb el seu grau. No és més el nivell d'estrès que té una relació. Si els conflictes que tenen per l'estil de cadascú d'ells creen un estrès a la relació, no podran cuidar els seus fills. De vegades sembla que una persona que té un estil més insegur, ansiós, perquè s'estima més, estima i cuida millor el seu fill, però això no és veritat, no? Si ho fa massa o no ho fa bé, està transmitint aquesta ansietat. I al contrari, vull dir que el tema és el nivell d'estrès o de conflicte que té la relació, el que afecta, no l'estil d'aferrament.
Avui a l'Ofici d'Educar, eines per superar les llevantades de la parella amb fills i mantenir la connexió.
El que més m'agrada són les teves abraçades.
Els estils d'aferrament expliquen l'origen de la gran majoria de conflictes de les relacions de parella. Lluís Rodríguez.
Al principi sentíem el Joan Garriga que parlava d'un concepte curiós, que és l'amor-conflicte, no? No? Aquestes idees que casen de l'amor, de les necessitats, del conflicte, que tot això conviu en la parella, no? I que quan apareixen els fills encara té més força, no?
Sí, realment sempre des del sistema diguem que important que és l'ordre, no? Que primer hi ha l'ordre i després pot arribar l'amor, perquè realment recol·locar-se, no, dins d'aquesta estructura tan complexa que vol dir fer una família, ens porta sempre un sentiment també molt, molt necessari, que és el de pertinença. És a dir, bueno, com deien ara, no, realment la infantesa humana és la que necessita més temps per poder ser autònoma, i per tant aquesta sensació de perill, de no supervivència, si no tenim qui ens cuidi i qui ens dongui el lloc, ens porta a explorar tots els mecanismes de defensa per sortir endavant, no? I en aquí cadascú treu els seus, la criatura també, des de que arriba.
Cristina, què passa amb els teus pacients que tossudament no volen separar-se i volen lluitar per la parella? Com, qui, i són un tipus, és a dir, és un tipus...
No, o sigui, jo el que veig és que la gent que arriba a consulta és gent que té clar que vol tirar endavant. Llavors, venen amb ganes de fer el treball que els hi toca fer a cadascú, i això és molt agraït per la meva part a l'hora d'acompanyar-los, perquè és com anar ajustant, però la feina que han de fer ells i elles, doncs la fan, no diria amb gust, perquè a vegades és difícil, perquè es reconeixer que és el que, de quina manera estic participant a que els conflictes es quedin encallats, o de quina manera estic participant a que la meva interpretació està carregant molt a l'altre, i llavors és anar-se autoresponsabilitzant de tot el que hi posen per a complicar les coses, i per tant tot el que poden fer per deixar de complicar-les.
Però amb ganes n'hi ha prou? O amb a vegades ganes, no és suficient?
Jo el que estic veient és que si hi ha aquesta decisió, aquestes ganes, i és compartit, sí que hi ha els moments de dubte que són molt especials, sí, perquè en un moment de dubte hi pot haver una decisió, sí, però sí que veig que són persones que tenen com una convicció interna de que hem de seguir, ajuda'ns, digue'ns les maneres en què podem resoldre-ho. I és això, que són tossudes, o sigui, perseveren.
M'agrada molt,
perseveren.
Això.
Perseveren. Podríem dir perseverants, queda millor, però és que jo visc així.
Llevantades, tensions, ressentiment, falta de temps per la parella. Hem demanat a Telegram què us treu de polleguera de la vostra parella. Què ens han dit, Marta?
Mira, l'Alan ens ha escrit: en el nostre cas discutim sovint per l'autonomia que li donem a les nostres filles. Jo sóc partidari que s'equivoquin i que el que puguin fer ho facin soles, i la meva dona tendeix a protegir-les i a renunciar a temps per ella per fer coses per les nenes. A mi, de petit, no em deixaven fer res i ser les conseqüències de la manca d'autonomia, i en el cas de la meva dona és just al contrari. La EP ens diu: el que em treu més de polleguera de la meva parella és que és caòtic, zero planificació, sovint el seu lema és ja ho farem demà, i és cert que és també molt creatiu, mentre que a mi m'agraden i em relaxa una mica de planificació i anar tancant carpetes. Ens costa també posar-nos d'acord a l'hora de decidir on anar de vacances. Diu la Núria: gairebé mai tenim conflictes, tot i que la manera de fer algunes coses és diferent i a vegades em posa dels nervis la seva parsimònia. I acabem amb la Sònia, que ens explica: amb la meva parella sempre discutim pel que al meu parer són foteses, coses del dia a dia, però ella em fa un tema de debat: que si avui el dinar no és prou equilibrat, hem de menjar més verdures cada dia, que si la cuina no ha quedat prou ben recollida, que si les nenes no s'han fet el llit o ara s'estan brallant, i diu que és culpa nostra perquè no les hem criat bé. Diu: és molt perfeccionista ell, vol que tot es faci a la seva manera, i això és impossible. Sovint penso que li fan nosa les nostres filles. Jo sempre li dic que la vida ja és prou complicada i que no tinc ganes de discutir, però ell sempre ho vol parlar tot i a totes hores. És esgotador.
És una realitat,
sí,
no?
Sí, sí. A veure, coses, eh? La culpa, l'autonomia, els fills són una nosa, diferents formes d'organitzar-se, un que el conflicte li va i l'altre que el vol evitar. Què diríeu a totes aquests... que, clar, suposo que les vostres consultes, sí, apareixen casos com aquests.
Sí, molt, molt sovint. Clar, semblen coses quotidianes sense importància, però això va calant, cansa moltíssim, i realment, en el fons, no és tan superficial. És a dir, si jo he patit, per exemple, dic petit perquè això moltes vegades de petits ho patim, una situació d'un pare o d'una mare que ha estat molt exigent, molt autoritari, no? Com que té un pes molt gran en aquest sentit, tot el que olora al moment de fer de pare o de mare en això que jo he viscut i que he volgut evitar, ho sento exageradament. És a dir, em faig d'això un problema que potser per la criatura ni ho és. Sí? Aleshores, què passa? Que si l'altre està agafant un paper absolutament contrari, el que tendim és anar extrapolant cadascú el seu rol. I per compensar doncs, aquesta exigència del pare, per exemple, en un d'aquests exemples, jo sóc més flaxa del que seria potser, però sento que necessito compensar, perquè, clar, pobret, l'han exigit tant, i aleshores, com més l'altre és laxa, l'altre més es posa més autoritari. És a dir, moltes vegades aquests conflictes es van extremant també per poder anar compensant el rol que fa l'altre.
Cristina, algun consell, alguna, a tota la gent que ens ha escrit?
Mira, a mi em sol passar que si m'expliquen pues, aquests pormenores, no? Aquests detallets, jo no vull entrar en, no sé, en fruita després de dinar, punt sí, fruita després de dinar, punt no, no? Perquè no és el meu camp. Llavors, el que els demano sempre és, vale, vosaltres heu de decidir com a parella, perquè veniu, això, de dos sistemes diferents i, per tant, porteu dos informacions diferents, heu de decidir en la vostra família, en el vostre nucli, com es fan les coses. Bevent d'un costat, bevent de l'altre, però sobretot trobant un punt que és el nostre, que no serà ni el meu ni el teu, sinó que és com ho fem per a arribar a acords a on els dos estiguem sumant.
Jo afegiria que estic molt d'acord, penso que és aquesta la forma, però cada vegades realment les vivències són dificultoses, per exemple, amb una qüestió que penso que és molt quotidiana i que és molt important en aquestes primeres edats, sobretot, per exemple, el tema del menjar. No? Aleshores, si per mi el menjar és una cosa sagrada, no? Perquè de vegades realment es viu des d'aquesta perspectiva i sóc incapaç de poder ser més flexible amb això, encara que hàgim acordat, no? Unànimament fora de la situació de conflicte, cedeixo el lloc en l'altre perquè puc reconèixer que per mi això és un tema que depassa la meva lògica, sí? I que, per tant, doncs, el que decideixis tu amb aquest tema doncs, segurament serà més encertat que el que decideixi jo, no? O pot passar el mateix amb el dormir, per exemple.
I perdoneu-me, però i el viure, perquè això és molt personal meu, de la meva experiència, el viure en la discrepància és una opció? És a dir, tu penses sí. Això, jo penso allò i aquí cadascú tira per on li sembla?
Però per això, no? També el que passa que de vegades això no es viu amb tanta facilitat com la que tu ara expreses, no? Sinó que això se'n fa un problema de parella. I en aquí traspassem el que és parentalitat a el que és conflicte de parella.
Sí, sí però aleshores... ho dic en el sentit que com que quan som una parella i sobretot aquell inici que dèiem de la pel·lícula sorda, no? Que al principi sembla que et podries posar d'acord en tot. Però després, quan apareixen els fills, ja com en aquesta... Cadascú tira cap a les seves conviccions, els seus valors, les seves arrels, els seus... No? I hi ha com una... Això ho observeu vosaltres? Hi ha com un posicionament, un enduriment de la rigidesa
sí,
de
sí.
Jo
és el
soc
que explicava
així,
ara.
No?
Sí, és sí. El que deia ara ella, no? Que es polaritza. Per mi hi ha un punt que és que jo els hi proposo. Imagina't que viviu separats. Per tant, les coses que es fan a casa d'un seran les que decideix un... I les coses que es fan a casa de l'altre són les que decideix aquesta altra persona, no? O sigui, als fills no els hi passa res per viure dos maneres de fer diferents. Saben perfectament que amb un progenitor es fa una cosa i amb l'altre l'altra i amb els avis se'n fa una altra i es van adaptant i això no crea cap embolic.
M'agrada molt que diguis això, perquè crec que ens normalitza bastant. Gràcies, Marta, avui
gràcies.
A l'Ofici d'Educar Eines per superar les llevantades a la parella amb fills i mantenir la connexió.
Quan jo puc, ell té son. Quan jo estic morta, ell en té ganes. No hi ha manera.
Que un dels dos s'aboqui molt als fills i no deixi espai per a la parella i dificultats a l'hora de posar límits és el més habitual a consulta. Alba Soler.
I una de les coses que més sorprèn a la consulta és veure com discuteixen les parelles de forma habitual, gairebé cada dia, per qualsevol cosa i a vegades de forma agressiva, fent-se mal, costa d'entendre perquè se suposa que estem en una parella, perquè ens estimem i desitgem estar feliços junts. Una de les principals causes de la discussió és la por. Això ens ho diu el Lluís Rodríguez de 4 estilos de apego. Diu el Lluís que qualsevol de les coses quotidianes, falta d'atenció, que ens parli malament, desperta la por relacionada amb la ferida de la infància. Lluís Rodríguez, com podem parar abans que esclati el conflicte en escenes com aquestes, no? De venga, discussió, no? Com la que assistim al principi, que jo crec que tots hem viscut un moment de discussió de parella com aquesta.
Absolutament.
Tots, no? Com es para quan ja la cosa està així?
Bueno, abans de tot hem d'entendre el problema, vull dir que hem d'entendre que, i sobretot des de les emocions i els estils d'aferrament, una persona quan té un disparador d'aquesta mena, entra en un moment d'alerta emocional que no pot evitar aquesta por, no? Aquesta consciència ja és un punt que s'ha de treballar. Després s'ha de treballar un altre molt important, i és la responsabilitat, l'autoresponsabilitat, no? Arribar a donar-nos compte de que jo tinc que responsabilitzar-me de lo que jo he dit i lo que no he dit, lo que he fet, etc. No? Això és lo indispensable. Després, a l'hora de la comunicació, quan arriba el conflicte i podem començar a parlar amb normalitat, tenir també un pacte, una senyal, algo que sigui, que serveixi per dir fins aquí, ara parem. Perquè si dintre d'aquest conflicte, d'aquesta discussió, s'activa, no? Diguem-ne, l'ansietat, s'activen les alertes, aquestes que dic, ja no es pot continuar, perquè des d'aquí tot és defensar-se. Ja no escoltem i tot això. Llavors, esclar, és pactar aquest moment, parar, retrobar un altre moment per continuar parlant, que s'ha de trobar un altre moment, si no queda com una manera indefinida i no resolveix mai, la gent entra en ansietat i aquí no es pot arreglar res. No? Llavors, si es pacta una parada, quan s'activa massa l'ansietat i es retoma en un altre moment més tranquil, seria la forma perfecta d'evitar les llevantades.
Cristina.
Sí, volia afegir que hi ha una actitud que se'n diu intents de desagravi, que és quan veiem, quan un dels dos veu que s'està començant a anar per allí on sempre anem i ens quedem encallats, que hi hagi com un pacte de que si jo en aquell moment et trec la llengua o et faig una cara així com de pallasso o el que sigui, per ajudar a baixar la tensió, que tu el puguis enganxar, no? Que no és una burla que t'estic fent, sinó que és això, un intent de baixar la tensió. I és una manera d'aturar l'escalada, perquè un cop ja s'ha desfermat, ja és molt més difícil d'aturar-la. Llavors, és al principi, doncs jo et faig aquella brometa, doncs això, et faig un gest que tu dius, ostres, si és veritat, o sigui, ja tornem a estar com sempre.
Sí, ja, perquè surten però tant els guions, no?
Però i la necessitat de tenir raó? Que en aquell moment va com una ametralladora, eh? Tens ansietat, etc. I l'altre et rebat tot i ho interpreta d'una manera que no té res a veure la teva.
Sí.
I és un no acabar, allò.
Perquè en aquest punt ja ningú escolta ningú i l'únic que preval és poder tenir raó. I realment, bueno, aquesta estratègia, penso, no?, que diu la Cristina, jo estic molt d'acord, penso que ajuda. El que passa que moltes vegades, diguéssim, que quan entrem en aquest punt hem perdut ja una miqueta el nostre sentit adult, no? Això que diu de la responsabilitat i del respecte. I realment el que també és interessant, no?, a nivell terapèutic, això també ho mirem, és a ser conscients de quins són aquests bucles, no? Jo dic que és com un guió d'una pel·lícula que està escrit i que el seguim de pies puntilla, no?, que es diu. Aleshores, si som molt conscients de que estem entrant en aquest guió, és tan a l'inici de poder fer això, perquè si no, el que vulguem entrar en aquest punt que tu dius de la raó, en aquí ja no hi ha possibilitat de que aquesta estratègia pugui arribar a funcionar, no?
Lluís, és molt interessant que tu parles de les ferides de la infància. Jo et demanaria quins són aquests antídots. Clar, les ferides d'abandonament, d'humiliació, de rebuig, d'injustícia, de traïció. Clar, quan tu estàs tenint la discussió amb la teva parella, pot estar entrant en joc tot això, no? És a dir, tu t'estàs ressonant aquestes ferides no resoltes, no?
Sí.
Bueno, i tenim antídot per això?
Sí, això no va dir. Antídots sí, d'aquesta manera no, perquè no crec que sigui una qüestió d'antídots. Els temes d'aquesta inseguretat, aquestes ferides, el que necessiten és un espai segur, un espai on poder expressar i confiar en la teva parella per poder solucionar les ferides. Ara, clar, si cada ferida necessita una cosa més especial, doncs sí, normalment si és una ferida d'abandonament necessitem la confiança que la persona no marxarà, que no ens deixarà, no? Encara que hi hagi problemes. Però clar, això és el que ens agradaria, no? I si és la ferida de rebuig, també doncs no ser criticats, ni jutjats, ni acusats de res, però seria l'antídot, no? però aquest antídot s'ha de donar un espai segur que s'ha de pactar, no? I s'ha de treballar. I les demés ferides, també la humillació, doncs, evidentment, que tractin amb molt de respecte i en consideració la ferida d'injustícia, que és només que tenir la validació, no? de que tens els mateixos drets que jo, les mateixes obligacions que jo, no? I la ferida de traïció, lògicament, que sigui una persona que passi el que passi, no et farà mal, no? No et farà mal expressament, no? Perquè aquesta és la més complicada de totes. Però sempre es tracta, més que res, de trobar un espai segur i poder expressar el que tu estàs patint des d'aquesta ferida. Posar-ho sobre la taula i que l'altra persona, en comptes de fer-ho malbé, el cuidi i el t'ajudi a reparar-lo.
La idea és no fer mal, però en aquestes discussions a vegades ens fem mal, no? Clar, què us arriba a consulta? Suposo que casos de manipulació, de victimisme, dificultats a l'hora de posar límits, el que dèiem de la necessitat de tenir raó, falta d'espai personal, desconnexió o repressió emocional, o el que dèiem abans d'evitació de conflictes o relacions de dependència, o gent que explota emocionalment. Clar, suposo que aquí us arriba una mica de tot, no? Que sí. Ser com un pot de lo millor de cada cas. No?
Sí, sí. Jo t'escolto i dic, a mi m'arriben persones, no?
Sí.
Persones, o sigui, persones que els hi passen coses, i com deia el Lluís, aquestes persones, si no hi ha espais de seguretat, llavors posen en funcionament els seus mecanismes de defensa, i cadascú té els seus, i de la seva forma peculiar, no? Perquè són persones particulars, i llavors arriben en forma d'ego, en forma de m'estic cuidant, m'estic defensant amb les ungles, amb les dents, amb el que sigui, i llavors d'aquesta manera, bueno, pues et faré mal, perquè sí, el primer és defensar-me, no? I aquesta és la funció de l'ego. Llavors, bueno, la qüestió és, un cop ha sortit l'ego, si sóc capaç de domar el cavall desbocat i dir-li, mira, aquí...
El cavall desbocat, jo crec aquí... que aquesta imatge és molt gràfica.
Sí. Se m'ha escapat una mica alguna cosa, te n'has adonat, em sap greu. Era el meu ego que m'estava defensant.
Clar, també jo penso que, sobretot quan hi ha criatures molt petites, no?, que ens tornem a posar molt amb aquest cervell, no?, hi ha una imatge que m'agrada molt, que és el cervell de llet. O sigui, encara estem molt amb lo primari és la panxa, i per tant la raó queda lluny. I moltes vegades, sobretot en aquests primers temps, aquesta fusió, no?, aquesta dependència que hi ha entre mare i criatura, sobretot, d'alguna manera, de vegades els fills van creixent, però aquesta dependència costa de deixar anar. I en aquí és on jo veig que moltes vegades, en molts casos dels que tenc, el que ha quedat una mica com per resoldre és aquesta dependència d'aquesta díada, no? I en aquí, clar, això passa directament amb la parella, perquè la parella desapareix.
O sigui, quina feinada, quan tu dius
sí,
això.
Sí, la parella és la criatura i la mare, no? Llavors, poder reconèixer això, perquè això al final no ho fem perquè volem. Realment, no, el que diu la Cristina, són persones que estan patint. I poder veure la vulnerabilitat de l'altre amb la que s'està defensant i veure que no és que et vol atacar, sinó que és que realment se sent amb aquesta fragilitat. Jo crec que aquí és poder entrar amb aquesta mirada més compassiva, no?, cap a l'altre, per poder veure que en el fons hi ha amor, perquè el que volem tots al final és el millor per als nostres fills i filles.
Avui a l'Ofici d'Educar, eines per superar les llevantades de la parella amb fills i mantenir la connexió.
M'he pelat el genoll. Ah, quin mal!
Se salvarien moltes parelles si s'anés a fer teràpia de parella a temps. Sovint s'hi va massa tard, quan ja no s'agraden i s'han desconnectat. Marina Castro.
Avui a l'Ofici d'Educar, temps de suplement a Catalunya Ràdio, posem en el focus en aquesta relació de parelles i els fills per aquí donant voltes, no? Una cosa que a mi em va agradar de l'intercanvi que vam fer d'informació amb la Cristina, em parlaves de que tu els hi preguntes quina cultura de la reparació teniu, com ho feu, qui sol tornar primer o us quedeu fent guerra freda durant dies. Que això és important, no? És a dir, quan ja ha petat tot, com ho arregleu, no? I que això parla de la vostra capacitat, no? Cristina?
Sí, primer, tenir una cultura de reparació, bueno, aquest concepte me l'he inventat jo, vull dir, és una manera de dir-ho, no? Dóna ja per sentat de que hi haurà llevantada. Llavors és, doncs, és com, hem de trobar una manera que sigui nostra i que tingui a veure en com som nosaltres, no en el que l'expert diu de no sé quin programa o de quin llibre, de com s'han de fer les reparacions.
Aquí sí que valdrà el que diem. Aquí sí que vull dir.
Ah, aquest sí.
Aquest és el bo.
Sí, no, vull dir que allunyem-nos de les idealitzacions perquè llavors encara és pitjor, no? És com, anem al màxim a la realitat de les nostres possibilitats, o sigui, jo igual aquella tarda no puc sostenir que em diguis res i necessito estar aïllada fins que pues, el meu cos, no? Perquè és un sistema nerviós, estigui ja un altre cop prou respirat i prou tubet com per a obrir-me a que tu t'acostis. O potser és al revés. Jo sóc la que no suporto sentir que tu estàs enfadat i llavors vinc a buscar-te i a preguntar-te si ja estàs. I aquí...
I si
doncs,
no està? Seguim.
I si no està, en doncs seguim.
Freda.
Bueno, la guerra freda per mi és... que hi ha una intenció a darrere de... vull que sàpiguis que estic malament i vull que tu sentis el mateix dolor que sento jo. I a vegades, d'aquesta manera...
Hosti, és una mica pervers.
Clar, és seguir escalant. En silenci, però és seguir escalant. No? Sí. Llavors és... Jo vull que sàpiguis que tinc dolor, però per a que puguem fer alguna cosa. Per a que puguem resoldre que... jo tinc aquest dolor, doncs te'l mostro, t'ensenyo què és el que tinc aquí guardadet en el cor i també vull veure quin és el dolor que tens tu.
Que amb tot això hem de pensar que les criatures estan aquí al mig, perquè no desapareixen al mig de tota aquesta història. I tendeixen, no? Tenim la gran forma de ser les persones, des de ben petites, que veiem on hi ha un forat, no? On hi ha la possibilitat de poder ocupar un lloc que està lliure, que, no, que els pares no l'estan ocupant, o que veient una miqueta aquesta fluixera d'un dels dos, doncs jo puc agafar aquest poder. No? I no és pervers, torna a ser supervivència, no? Aleshores, si veig que el pare queda més enrederit, per exemple, o queda més evitatiu, doncs en aquell moment dic que aquesta és la meva i agafo jo aquesta força, no? I aquí és on veiem que moltes vegades aquest triangle que dèiem abans, no? Que d'alguna manera sempre hi ha com aquests tres rols, que un és el víctima, per tant hi ha algú que li ha fet mal, és el perpetrador, i algú que és el salvador, no? I aquí els infants entren amb una facilitat increïble i és, jo crec, importantíssim veure com, d'alguna manera, els traiem d'aquí al mig, els hi traguem aquesta responsabilitat i aquest pes, perquè això els hi fa molt mal. Sí? Una criatura que se sent amb prou possibilitat de manar per sobre dels seus pares o de prendre decisions que encara no té capacitat per veure'n les conseqüències, el mal que això li porta en la seva manera de relacionar-se, de vincular-se, de trobar el seu lloc com a criatura, es veu absolutament afectat. No? I, per tant, aquí jo crec que sí que una de les responsabilitats grans dels pares i les mares, i que quan veuen el mal que això pot fer en els seus infants, és d'allà on te troben la força més gran per poder tornar a col·locar el seu lloc i veure que potser tenir la raó no era tan important, sinó més aviat tornar a agafar el seu lloc, una altra vegada a l'ordre. Val? Els pares van primer i els fills estan per sota. No és una democràcia, sí? La família...
Una bona notícia és que diu el psicòleg Lluís Rodríguez que podem canviar els nostres estils d'aferrament i que no són una condemna. Lluís, com podem canviar si veiem que estem tenint dificultats pel nostre estil, que estem patint i l'altre també està patint?
Bueno, per entendre això també hauríem de pensar que un estil d'aferrament és un aprenentatge que no funciona. Vull dir que hem après des de petits. A vegades de petit funcionava, si jo plorava moltíssim quan no em feien cas i la meva mare venia al final a buscar-me, doncs això va funcionar. Però si jo ja tinc 30, 40 anys i ploro molt perquè em facin cas, ja no funciona, no?
Bueno, a veure, el millor sí que...
De vegades sí,
de veritat. Algunes maneres es
troben. Això és veritat. Perquè, i si funciona, està bé i continua, no? Però si no funciona, aquí és quan tenim que aprendre maneres noves, no? d'estratègies noves. I per arribar aquí necessitem primer entendre, no? Entendre el que està passant, tenir consciència, tenir ajuda moltes vegades, no? I també tenir aquesta possibilitat, no? Perquè moltes vegades tenim tot, però la parella que té el mateix problema que nosaltres no permet que puguem avançar i aprendre, no? Perquè sempre que ho intentem ens bloquejarem per l'ansietat que provoca la reacció de la nostra parella. Ha de ser un treball en equip perquè funcioni. I així, aprenent, el que aprenem és a funcionar millor i arribaríem d'un estil de ferrament insegur a un de segur.
Per tant, hem d'entendre que moltes vegades, que això tu ho dius també en el teu llibre, els conflictes acaben sent una oportunitat, no? Conflictes de parella, vull dir.
Sí, sí, ho entenc. Sí, clar, els conflictes realment només són situacions en què les coses no encaixen, no? Dos persones han d'encaixar i no són iguals, no? Hi ha moltes parts de la relació i moments de la relació que no encaixen i cada vegada aquest és un conflicte. Clar, si aquest conflicte es pot resoldre, la relació millora i creix. I si no es pot resoldre, llavors el patim, perquè volem avançar i no podem, no? I interpretem que no ens estimem, que no som suficients, que no estem fent bé, problemes d'autoestima. Clar, el conflicte és necessari i és una oportunitat també per aprendre a fer-ho bé o a fer-ho millor i que la relació va creixent i sigui més important i més estable.
Més propostes que fem avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar, aquestes eines per superar les llevantades de la parella amb fills i mantenir la connexió. La psicòloga Cristina Sàlvia proposa sexualitzar la vida quotidiana.
Bueno, això... Sí, això és per evitar la desconnexió. És a dir, que encara que sigui en un porperi, que hi hagi molt contacte, molta tendresa, molta mirada, tot això facilita que... És un factor protector de que no hi hagi desconnexió. I això, si hi ha aquesta cultura, no, de mantenir-se connectats, doncs en un moment puntual que passen coses, doncs després ens podem tornar a trobar a través de que en la quotidianitat els cossos també es parlen, es connecten i es comuniquen.
I la comunicació, no? Parlar, bueno, i el sentit de l'humor, és a dir, hi ha molts elements, no?
Sí. Sí, el sentit de l'humor no l'hauríem d'oblidar mai perquè realment és una distensió que ajuda moltíssim. També les abraçades, estic molt d'acord. Hi ha de vegades un punt en el que diguem ens estem perdent, si ens mirem i som capaços d'abraçar-nos, tot acaba tenint un altre sentit i una altra dimensió, no? Però sí que també, bueno, quan diguem la comunicació, de vegades és una cosa que és superficial perquè, de fet, quan no ens entenem a nivell comunicatiu és perquè hi ha tots aquests altres factors que hem estat comentant, no? I, per tant, no és tant només la comunicació com què és el que t'ha dic, sinó des d'on ho dic, no? Des d'aquesta emoció que hi poso perquè m'he sentit jutjat, no? Etcètera. Jo crec que també en aquí és com poder veure que realment posar una mica entre cometes, no? Durant aquest període, sobretot a l'inici, jo insisteixo molt en l'inici perquè és quan realment aquests bucles, aquestes estructures de la família es tornen a posar en joc, no? I durant aquest temps relativitzar una miqueta, de dir, bueno, doncs ahir va ser un dia d'aquells per oblidat, avui tornem a començar, com poder fer una miqueta aquesta mirada, no?, de treure una mica de pes en aquestes coses que quan les vivim ens sembla d'una transcendència que caurà al cel, no?, i que llavors l'endemà o buscant una mica de distància, doncs realment tot acaba tenint un altre volum.
I quan, Lluís, penses que hem de demanar ajuda professional? És a dir, quan no ens en sortim nosaltres sols i hem de buscar l'ajuda d'un professional com vosaltres?
Bueno, jo diria que no massa aviat ni massa tard. Vull dir que massa tard ja se sap que no, clar, perquè la gent sempre acostuma ja, com si vas al metge quan ja t'estàs morint, no? Hauria d'anar abans, no? Però no massa d'hora tampoc. Jo crec que la gent hauria d'aprendre a solucionar els conflictes, a estimar-se bé, a comprendre's, a tenir més empatia, tot això, i es pot fer un treball personal i en parella, i no tenir que buscar ajuda, perquè si no sembla que moltes vegades és la persona, el terapeuta en aquest cas, que s'ha d'encarregar d'això, no? I molta gent no fa la seva feina o no la fa prou. Llavors jo diria que hauríem d'anar-hi quan ja hem provat el que està, diguem, al nostre abast d'informació, vídeos i tot això, llibres, amics, i no funciona. Llavors abans de continuar i no saber per on, llavors buscar ajuda. I això sí, és el moment perfecte.
Què més afegiries, Cristina?
Doncs que Jo estava pensant, abans d'anar a teràpia de parella, una bona manera d'evitar-la és anar a fer teràpia individual els dos, que cadascú faci un treball, exacte, faci un treball personal de com adonar-se qui és i com fa les coses i perquè les coses li surten com li surten, que té molt a veure amb com és, no?
Sí.
Què afegiries, Sílvia?
Sí, d'alguna manera, bueno, ara, de vegades quan parlem d'aquestes coses sembla que tothom ha d'anar a teràpia i tot ha de ser terapeutitzat, no? I penso que també de vegades el sentit comú, aquesta part també, no? De tornar a sentir l'intuïtiu, no? Que és el que realment hi ha una part també de fer de pare i de mare que és important no oblidar-la, perquè de vegades ens volem fer tan savis, no? A nivell de què és el que vull o quines són les expectatives que poso amb tot el que faig, que aquesta exigència també ens allunya molt de la part més bonica i més propera, no? De què vol dir estimar-se. I, per tant, jo aquí penso que és important com posar consciència que és el que ens està passant. Si realment veiem que això s'està convertint en un foc d'encenalls cada dia, evidentment no deixar créixer, no? Aquesta situació perquè ens fem molt mal i realment és una pena i aquí estem també com una miqueta hipotecant, no? El futur una mica segur dels nostres fills. Però poder recuperar el sentit comú, jo crec que això també és un aspecte que no hauríem d'oblidar, perquè fer de pares i de mares és un fet biològic i tornar una mica a les arrels del que hi ha i recuperar, sobretot, també el nostre paper com a fills i com a filles. Ens porta molt a mirar al darrere del que nosaltres hem viscut i poder-ho deixar al seu lloc sense posar culpes ni judicis als nostres pares que van fer el que van poder, però sí que veure una miqueta de no voler compensar o de no voler, d'alguna manera, superar el que van ser els nostres pares.
Doncs avui, llevantades de la parella amb fills, com mantenir la connexió, perquè hi són, les llevantades. Gràcies per haver-nos ajudat, Cristina Sàlvia, Sílvia Palou i Lluís Rodríguez. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.
Jaume Centelles, benvingut. Per què ens has portat aquest llibre?
Hola. Mira, hem portat avui una aventura gràfica, un còmic, que diem. Molt extens, perquè té 352 planes, enorme. Però és un còmic que explica una biografia, una autobiografia d'una senyora, Marian Satrapi, que és de l'Iran, bueno, que vivia a l'Iran, i comença quan ella tenia 10 anys. Les dues primeres pàgines ja t'ho defineixen tot perfectament. Diu, aquesta sóc jo quan tenia 10 anys. Era l'any 1980 i aquestes són les meves amigues, totes iguals. I explica què va passar un any abans, el 79, quan va haver la revolució islàmica i va caure el règim del xa de Pèrsia. I llavors, ella, que vivia en una família benestant, diguem-ho així, d'idees progressistes, veu com tot el món es comença a canviar. Tot comença a girar. L'escola francesa on anava la tanca, perquè era bilingüe, això no podia ser, i quan arriba a la nova escola li fan posar un vel, un mocador al cap, separada dels nois, i la noia és una altra banda. I tot això comença ella a trasbalsar-se. I ella és una persona rebel, i això li crea molts de conflictes. L'any següent, el 1980, esclata una guerra amb l'Iraq, i la cosa es complica més. I aquí anem veient totes les diferències que hi ha d'un règim amb un altre. És formidable. La cosa es fa agobiant, angoixosa, diguem-ho així. Està escrit amb delicadesa, amb humor, podríem dir amb humor, és divertit llegir-ho, però la paraula correcta seria devastador. És una història devastadora, perquè ella, els seus pares que poden, li diuen, nena, tu aquí no fas res, te n'has d'anar a viure fora, a Europa, i l'envien a Viena. La segona part passa tota ella a Àustria. Arriba a ser un país nou, sort que el controlava més o menys l'idioma, el francès i l'anglès una miqueta, però el canvi aquest és brutal, de costums, de creences, de com va vestida la gent, de tot plegat se li fa molt complicat aquesta adolescència i i allà li passen mil històries divertides i no tan divertides, i al final, quan acaba els estudis, intenta o torna a l'Iran. Però allò ja... allò és un despendole total. I allà es casa, es separa, viu mil episodis dramàtics i finalment l'últim capítol és quan s'acomiada dels seus pares i se'n va viure a França, que és on viu ara mateix, ella té 56 anys, viu allà a França, i escriu llibres com aquest, com aquesta aventura, en blanc i negre, és graciós perquè tot és en blanc i negre, amb unes il·lustracions senzilletes que no tapen el cos de la història, que és el text. El text és fantàstic i és bastant colpidor. I...
bueno, algun moment memorable que ens vulguis destacar?
Molts, però a mi em va sorprendre molt, clar, de fet, perquè ja ho hem viscut aquí, quan ella arriba adolescent o jove a Europa, i tot això com la descol·loca moltíssim, veure doncs, la gent que es fa abraçades en públic o petons, o tot això, amb ella li suposa... bueno, de fet, ja ho hem vist, a les escoles o als instituts tenim nens que venen d'altres països i són tan diferents, no?, que dius, jolín, com pot ser possible això?
I què es pot aprendre amb aquesta història? Què destacaries?
Destacaríem doncs, que els joves poden entendre que els fundamentalistes aquests són bastant tòxics i nocius, poden aprendre com viuen altres gent d'altres països i, sobretot en aquests moments actuals, per això l'hem triat aquest llibre, perquè en aquests moments que estem vivint sembla que la història es va repetint, saps? Sembla que hi hagi conflictes arreu del món.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre Persèpolis és: a quin país es situa la història? Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim el guanyador del llibre La cançó del soldadet, que és en Marc González i els seus fills, en Robin i en Lluc. L'enhorabona.
Enhorabona.
Jaume Centelles, una forta abraçada.
Igualmente.
A llegir Persèpolis, vinga.
Vinga.
Petons. I la setmana vinent, un dilema. S'han de prohibir els mòbils fins als 16 anys. Us deixem amb Joan Dausà i Antoni Orozco, immortals. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavier Llauradó, i fins la setmana vinent.
Em passa't la clau i amaga't a mi sota el llençol. Guarda els segons, congela els records, ara som immortals. I això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst. Aquí abans que se n'adonin. Queda't amb mi abans que tot exploti. Queda't aquí abans que se n'adonin. Queda't amb mi abans que tot exploti. Quedem-nos al llit, provem de dormir fins que el sol ens trobi. I si tornen els crits d'amor, no tinguis por, ara som immortals. Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst. Explode. això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.